els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
A la caravana comencem la ruta de la set.
A aquesta hora encetem una nova ruta de la seda en aquest programa i és per això que ens torna a acompanyar una setmana més el doctor en Història Contemporània i professor d'Història de l'Esport a la Facultat de Psicologia, Educació i Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull, el doctor Xavier Pujades. Doctor Pujades, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
I avui, doctor, que ens ve a parlar de l'origen de l'esport per persones amb discapacitat.
Sí.
I ens ve a dir que precisament això és una història de coratge.
Una història de coratge, una història fascinant, la història de com a partir de la violència i dels desastres que són les guerres, malauradament existents i existents encara ara,
precisament.
Doncs van poder provocar, impulsar i desenvolupar una història això de coratge i fascinant, que és l'esport per persones amb discapacitat.
Mm-hmm. Si et sembla, Xavier, comencem pel principi, perquè durant els anys inicials de l'esport modern, les persones amb discapacitat, i estem parlant de discapacitat física, sensorial o intel·lectual, no practicaven esport.
No practicaven esport perquè l'esport, com bé sabem, en aquesta secció ho hem explicat diverses vegades, doncs l'esport neix a partir, l'esport modern neix a Gran Bretanya a partir de les escoles elitistes, britàniques i masculines. Per tant, què és el que es considerava en aquell moment, a finals durant el segle XIX i principis del segle XX, que qui havia de fer esport eren les persones que en aquell moment es consideraven aptes, no? Les persones més fortes. Qui eren? Els joves, homes, moltes vegades joves que hauran de tenir uns càrrecs de responsabilitat en l'imperi britànic, per això van a aquestes escoles tan elitistes i tan cares, i persones a vegades també d'origen militar o que tenen vinculació amb l'exèrcit. Per tant, les dones, les persones grans, que ara fan molt d'esport, no? I en aquell moment doncs no, les persones que podien tenir el que en aquell moment es podia considerar doncs, que se les apartava de la societat, perquè persones esgarrades, no? Persones doncs, que tenien problemes físics i que no eren aptes per fer activitats físiques intenses, doncs no feien esport, i feien esport els homes joves, bàsicament.
Entenc que a raó d'aquell temps la competitivitat era tan bèstia que jo vull guanyar i, per tant, per guanyar necessito el millor.
Sí, evidentment, això en l'esport de competició i la competitivitat sempre han tingut un vincle i encara ara en aquests moments, no? Sens dubte, però a més és que hi ha aspectes culturals, no? I després perquè també és cert que en aquell moment, a principis del segle XX, els avenços mèdics, per exemple, el tema de les infeccions, etc., no estaven desenvolupats com ara, i per tant moltes d'aquestes persones tenien un llindar d'esperança de vida molt baix, no? I per tant tampoc hi havia tantes persones en aquest amb aquestes condicions com hi són actualment o com hi van ser després quan els avenços mèdics van anar-se desenvolupant.
Era una mica, Xavier, jo vull guanyar i, per tant, busco el millor del millor, per tant, l'elit esportiva en aquest sentit, o bé, com que aquest tipus de ciutadans ja estaven apartats de la societat, ni hi penso?
Jo diria que la segona cosa.
La segona, eh? Sobretot és que ara meditant pensava dir que igual...
Sí. Clar, és un tema interessant, no? Perquè aquest tema de l'elitisme esportiu sí que és veritat que es va anar desenvolupant ràpidament, però sobretot hi havia tota una part de la societat, també les dones, o també la gent gran, que podien ser molt competitius, no? Se'ls apartava d'aquestes activitats que es consideraven bàsicament, doncs, per això, per persones que aleshores es consideraven sanes, aptes, fortes, joves i mascles.
Quan i com es comença a pensar doncs, en els ciutadans, en tots els ciutadans, per la pràctica esportiva?
Sí, aquí és on ve la paradoxa que dèiem al principi, sobretot a partir de la coincidència de tres factors, no? Jo diria, quan entre la Primera i la Segona Guerra Mundial, no? Els tres factors són, en primer lloc, les primeres grans guerres massives industrials, com la Primera Guerra Mundial. Recordem que la Primera Guerra Mundial va comportar com a seqüeles i com a conseqüències doncs, uns 9, 10, 11 milions de morts. Les xifres exactes no es poden saber. I més o menys uns 6 milions de ferits. Això és molt, molt important ja en aquell moment, no? I, en segon lloc, segon factor que té a veure amb el que dèiem ara també dels avenços mèdics, per tant, vol dir que aquests 6 milions de ferits en bona part hi són i van sobreviure doncs, perquè des del punt de vista mèdic ja s'havien desenvolupat determinades tècniques que podien fer que persones que tenien seqüeles molt i molt importants producte de les explosions, dels obusos, dels gasos, no? L'utilització de gasos, la guerra de trinxeres, etc., doncs podien sobreviure. I en tercer lloc, un tercer factor, que és que en aquell moment, ja després de la Primera Guerra Mundial, l'esport ja s'havia començat a desenvolupar més, a extendre, no? Havia explotat una mica en la societat, en les societats occidentals. Aquests tres factors sumats van fer doncs, que algú pensés en què la pràctica de l'esport podia ser un element a tenir en compte per a la recuperació d'aquests lesionats, d'aquestes persones ferides, amputades, moltes d'elles, bé, els estralls de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, no? I després també, evidentment, la Segona Guerra Mundial encara ho va afavorir més, estem parlant de 50-60 milions de morts i uns 100 milions de ferits, més o menys. Per tant, pensem que la Segona Guerra Mundial, per exemple, mor un 3% de la població mundial.
I és bèstia.
És molt bèstia, vista en la perspectiva d'ara i pensant en les nostres societats petit burgeses, sí. Més o menys càlides, i ara que tenim fred i que vivim tan bé, etcètera, etcètera, doncs que pogués passar això al segle XX fa 4 dies, no? I clar, tot això va fer doncs, que l'esport s'incorporés en aquesta recuperació en alguns hospitals. Sobretot hi ha 3-4 països que són, diríem, que estan en l'origen de tot això i que són els que han patit més, o dels que han patit més, la Primera i la Segona Guerra Mundial. Alemanya, França, Gran Bretanya i els Estats Units. Aquí és on, en aquests 3-4 països, neix bona part del que és la utilització de l'esport adaptat per persones amb discapacitats, inicialment sobretot físiques, també sensorials, perquè els cecs, per exemple, bona part dels ferits en la Primera Guerra Mundial, per la qüestió dels gasos, de la utilització del gas mostassa, etc., doncs són persones que han perdut aquesta capacitat visual.
Clar, Xavier, ara ens explicaves. Això passa arran de la Primera, entenc que sobretot arran de la Segona Guerra Mundial, sí. I hi ha qui des de casa es pot preguntar per què va ser així si sempre hi havia hagut guerres? Entenc que precisament per aquest avenç mèdic.
Correcte, és exactament això. És a dir, sí que havia hagut sempre guerres, però hi havia les xifres de ferits anteriorment a les guerres del segle XIX, per exemple, importants, la guerra franco-prussiana, etc., guerres a Europa molt importants, les xifres de ferits que sobrevivien era petita. Precisament perquè per les seqüeles de les ferides, molts d'ells, la seva esperança de vida era molt baixa o morien directament en el camp de batalla.
Em parlaves de que tot s'inicia, sobretot amb la Segona Guerra Mundial, amb Alemanya, França, Gran Bretanya, Estats Units. Tenien beneficis aquests veterans de guerra a l'hora de participar-hi?
Tenien beneficis, o sigui, el que succeeix és, ja en els anys 30, l'any 1932, es comença per una primera associació a Gran Bretanya, que és l'Associació de Jugadors de Golf amb un Sol Braç. És una de les primeres associacions, fora ja de l'àmbit hospitalari d'aquests ferits, que creen doncs, com un club esportiu, diguem-ne, per persones especials des d'aquest punt de vista, no? Els beneficis, sobretot, es veuen en els hospitals, i aquí hi ha una figura importantíssima que es considera el pare de l'esport paralímpic o de l'esport adaptat, que és el doctor Gutmann, no? El doctor Ludwig Gutmann, un alemany que jueu, d'origen jueu, que va haver d'emigrar o d'exiliar-se a Gran Bretanya a l'inici de la Segona Guerra Mundial, i que ell doncs, va ser director d'un hospital, l'hospital molt a prop de Londres, Stoke Mandeville, i on va incorporar en les seves tècniques, era neuròleg, en les seves tècniques de recuperació de les persones amb lesions medulars, l'esport, no? La pràctica d'activitat física.
No sé si és per ell, Xavier, que precisament aquí a Barcelona tenim l'Institut Gutmann.
No, és per ell, sí, evidentment, eh? Efectivament. I precisament l'Institut Gutmann, que és una referència des d'aquest punt de vista en la cura i en la millora de les persones amb problemes medulars, no? Amb problemes de mobilitat, etc., a partir de lesions medulars, sobretot, no? En aquest moment, en els hospitals, i Goodman ho veu molt clarament, hi ha dos tipus de beneficis, no? Un que són beneficis més de tipus psicològic, l'esport i la pràctica esportiva, la interacció amb altres persones, el joc, etc., doncs fa que vagin oblidant o que arraconin els horrors de la guerra, els problemes derivats psicològics derivats de la guerra, i en segon lloc, beneficis de tipus físic també, és a dir, que afavoreix, el que s'adona a Goodman és que això afavoreix la recuperació més ràpida d'aquestes persones de les seves seqüeles i de les seves lesions.
Clar, et voldria preguntar també si ja hi participaven dones en aquest tipus d'esport, perquè intueixo que sense ser esport paralímpic, ara en parlarem, de ben bé el joc paralímpic, però sense ser esport paralímpic la dona arriba molt més tard.
Sí.
En aquest cas també?
També, és el mateix. Tot i que és veritat que al ser una pràctica més tardana, perquè s'incorpora, hem dit, no? Sobretot això, als anys 30, 40, després de la Primera o entre la Primera i la Segona Guerra Mundial, per tant, ja la participació femenina en l'esport en general ja és una mica més alta, més elevada, que a principis del segle XX o finals del segle XIX, que era molt, molt baixa. No? Però tot i així, com que l'origen, atès que l'origen d'això és militar, perquè té a veure amb les seqüeles de la guerra, en aquells moments la participació de les dones, com, sobretot, diríem, en primera línia, és molt baixa, doncs les dones s'incorporaran molt lentament en això. Tot i que la participació de les dones en les guerres, tant en la Primera com en la Segona, en la rereguarda, etc., i en la Segona Guerra Mundial, doncs també, pels bombardejos, no?, massius que es produeixen ja en aquell moment, doncs les dones també hi tenen una participació. No? Tinguem en compte que el que es consideren els primers jocs, més o menys diríem així, tot i que no oficialitzats com a Jocs Paralímpics, són els que Goodman organitza en aquest hospital, Stoke Mandeville, l'any 1948, coincidint amb els Jocs Olímpics de Londres, els primers jocs després de la Segona Guerra Mundial, l'any 1948, aquell estiu, hi van participar 14 homes i dues dones.
Déu-n'hi-do.
Era una competició molt petita que es feia en un centre hospitalari amb la meravellosa i genial idea de Goodman, no?, d'utilitzar l'esport per a la seva recuperació i fer-ho coincidir amb uns Jocs Olímpics ja. No? I això doncs, es va celebrar o es va desenvolupar amb una sola modalitat esportiva, que era el tir amb arc. Però això, per tant, imagineu-vos, no? El percentatge de dones és molt baix, dues dones davant de 14 homes. Però a poc es van anar incorporant.
Parlava jo de Jocs Paralímpics i encara no tocava, perquè de fet estàvem parlant només de competicions amb persones amb lesions, amb greus lesions que provenien de la guerra. Ara sí, quin és l'origen dels Jocs Paralímpics?
Bé, l'origen és el mateix en aquest sentit de que, per això a Goodman se'l considera el pare del paralimpisme o dels Jocs Paralímpics i de l'esport adaptat, perquè són aquestes petites, inicialment petites competicions que es fan en aquest hospital londinenc o del costat de Londres, a Stoke Mandeville, el que una mica més tard, ja als anys 50, l'any 1952, aquests mateixos jocs o competicions en aquest hospital es van internacionalitzar i van participar també persones amb aquest tipus de problemes provenents d'Holanda. I l'any 1960, amb els Jocs de Roma, es va poder conveniar i es va poder doncs, fer aquest acord en què, just quan s'acabessin els Jocs Olímpics de Roma, es celebrarien els Jocs de Stoke Mandeville a Roma. Per tant, ja no en el centre hospitalari, sinó fora. I s'ha considerat històricament que són els primers Jocs Paralímpics. Una mica no oficials, diríem, en el sentit de que el Comitè Olímpic Internacional encara no els reconeix com a Jocs Paralímpics, és a dir, no s'ha institucionalitzat això, però són uns jocs paral·lels que s'inicien vinculats a uns Jocs Olímpics com són els de Roma. I a partir d'aquí, cada 4 anys, quan es fan Jocs Olímpics, es fan aquestes competicions. Inicialment no es diuen Paralímpics i després, posteriorment, ja se'ls diu d'aquesta manera.
En aquest inici dels Paralímpics, encara que no es digués així, però en aquest inici dels Paralímpics, es té èxit?
Es té bastant d'èxit perquè és bastant sorprenent per la societat. És un èxit relatiu, diguem-ne, no ho podem comparar amb el seguiment i l'impacte públic i social que tenien els Jocs Olímpics ja en els anys 60.
A cada dia avui, és una pena això.
Sí, exacte. Jo crec que per això val la pena fer aquest tipus de recordatoris i de seccions, no? Perquè bé, s'han invisibilitzat molt i quan parlem d'esport molt sovint no pensem en aquest tipus de pràctica esportiva, no? I és una llàstima perquè és impressionant tothom que hagi vist això per televisió o en directe, és impressionant fins a on pot arribar, diguem-ne, el talent i el coratge i el valor humà per superar determinats obstacles a l'hora de fer pràctica esportiva.
Mira, jo recordo, Xavier, ara faré d'abuelo cebolleta una mica, però jo recordo que als Jocs del 92 a Barcelona no vaig assistir a cap competició dels Jocs Olímpics, però vaig ser-hi amb moltes dels Paralímpics, amb moltes, precisament perquè quedaven moltes entrades buides.
Ja. Per aquest impacte menor, per aquesta invisibilitat social, només cal mirar, i em perdó, els mitjans de comunicació.
Sí, és així. No, és així.
Però segur que quan ho vas poder veure en directe i vas poder veure l'esforç que representa
absolutament,
això. No?
Absolutament. Com sempre, transportem totes aquestes coses que ara ens explicava en Xavier a casa nostra. Anem a Catalunya. Uh-huh. Com s'origina l'esport adaptat?
L'origen de l'esport adaptat a Catalunya, de fet, és l'origen de l'esport adaptat a l'estat espanyol, com ha passat moltes vegades històricament en qüestions esportives, no? I s'origina a finals dels anys 50, a principis dels anys 60, precisament al voltant, en aquest context, del que seran els primers Jocs, més o menys, paralímpics de Roma de 1960. I tenen a veure diversos factors. Jo destacaria dos aspectes, perquè històricament val la pena recuperar-ho, no? Per una banda, la creació de les Llars Mundet. Les Llars Mundet és aquest centre que substituïa en aquell moment el que s'havia dit històricament, ja des dels finals del segle XIX, la Casa de la Caritat de Barcelona, i es crea una institució amb unes instal·lacions importants a partir doncs, de les donacions de la família Mundet, etc. Això és l'any 1958, i allà hi havia, i fixa't que aquí el tema de la guerra és menor, diguem, el que origina bastant això en el tema, en el cas de les Llars Mundet, és l'existència de molts jovenets, de molts joves amb poliomielitis, que era una malaltia que en aquell moment doncs, encara no es tenia la cura d'això. No?
És que el que la gent recordava com la polio, no?
Sí, la polio, la poliomielitis. Hi havia molts nois amb seqüeles a causa d'aquest virus de la poliomielitis i aquí és on es va introduir i es van construir en aquesta nova instal·lació de les Llars Mundet unes instal·lacions esportives, una piscina i uns camps d'esport, em sembla que es deien els camps de Santa Rita, i aquí és on es va començar a fer natació per nois amb poliomielitis, bàsicament, es va fer també atletisme i es va fer tenis taula. I, per tant, es va començar a incorporar pràctica esportiva que afavoria la recuperació d'aquestes persones i la seva integració social en general. No? I, en segon lloc, molt important, aquí Goodman una vegada més, la creació també a finals dels 50, als anys 60, ja d'un centre de recuperació per persones amb lesions medulars, que després serà l'Institut Goodman, que tu has citat abans, i aquí és on també, perquè el doctor que va dirigir des del principi aquest centre era el Miquel Sàrries, que era una persona que havia estat deixeble a Gran Bretanya del doctor Trueta i també del doctor Goodman, no? I per tant sabia...
Quins dos referents.
Sí, Déu-n'hi-do, potentíssims, i per això és tan potent, no?, aquesta institució. I ell coneixia, per tant, doncs, la utilització de l'esport i la pràctica d'activitat física per persones amb lesions medulars. I va incorporar aquestes pràctiques i aquí és on es va desenvolupar, diríem que un dels elements o de les modalitats esportives estrella per a aquestes persones, que és el bàsquet amb cadira de rodes, que s'havia ja iniciat als Estats Units en els anys 40, no? Però que aquí en els anys 60 doncs, es va incorporar. A partir d'aquestes dues referències, Llars Mundet i Goodman, i després també, evidentment, no cal oblidar l'Hospital de la Vall d'Hebron, que també té molt a veure i també va incorporar l'esport per als lesionats medulars, és quan es comença a Catalunya i a Barcelona, bàsicament, a desenvolupar aquesta pràctica i ja a finals dels anys 60 es va crear, l'any 68, es va crear el que aleshores s'anomenava, fixa't en la nomenclatura com ha canviat amb el temps, la Federació de Deportes para Minusválidos. No?
Ui, sí. Ara sona molt malament.
Ara sona molt malament, en aquell moment era absolutament usual utilitzar aquesta nomenclatura. I l'any 69 la Federació Catalana. No? Per què l'any 68 aquesta federació? Doncs perquè serà el primer any en què es crearà o es va organitzar un equip espanyol per participar en els Jocs de Stoke Mandeville Paralímpics de Tel Aviv de 1968.
Sí. Ara ens parlaves del 68, deixa'm que anem una mica enrere, perquè si em deies que aquest esport paralímpic apareix a Europa a mitjans dels 30, entre els 30 i els 40, clar, aquí entre els 30 i els 40 hi ha una etapa convulsa del 36 al 39,
sí.
Com a mínim. Té incidència la Guerra Civil en que això hi aparegui a casa nostra?
Diríem que, home, les conseqüències de la Guerra Civil són després la imposició d'un règim dictatorial, a la dictadura general Franco, en què precisament el que si alguna cosa es fa des del punt de vista esportiu, la setmana passada en parlàvem, va ser doncs encara tenir un control més fort de la joventut, un esport molt masculinitzat i militaritzat, i per tant no hi entra aquesta visió renovadora, moderna, diríem, en aquests anys de la utilització de l'esport adaptat per persones amb discapacitat, no? La Guerra Civil, de tota manera, sí que és un laboratori mèdic, també, i Trueta, precisament, aquest nom que hem dit abans, no?, venerable, doncs hi aprèn moltes coses quan després marxa a l'exili a Gran Bretanya i desenvolupa les seves tècniques de cirurgia i del tema de les infeccions a partir de ferides de guerra. És a dir, que hi podríem trobar connexions, però la dictadura franquista directament no, fins això, fins als anys 60. Sí que és veritat, s'ha de dir, no?, que en aquest sentit la creació de la Federació de Deportes per Minusvàlidos, etc., és impulsada en part per un català que és Samaranch, diguem-ne, no?, i que hi té una participació important, també.
Ha sortit una mica de la línia del guió i de seguida ho deixem aquí, però, clar, ahir era el dia que era, per tant, avui és 21N. Hi ha prou memòria històrica de l'esport? Ah, t'ho he fet tot en un jardí i
no,
m'ha
no,
trobat?
No, no, no. No, clar, perquè jo soc un especialista en història de l'esport i hauria de dir segurament que no n'hi ha prou, o que s'ha de recuperar.
Sí, perquè normalment parlem de memòria històrica, democràtica, etc, 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 i ens referim molt a l'àmbit polític, a l'àmbit social, però hi ha el món de l'esport.
Clar, el món de l'esport i l'àmbit polític i l'àmbit social i cultural, jo crec que té una connexió importantíssima, vaja, formen part del mateix, de la història i de la història social, no? I des d'aquest punt de vista potser aquest àmbit esportiu és més oblidat, no? Perquè tradicionalment s'ha vist com una cosa doncs més superficial, lleugera, de lleure, de diversió, i quan se l'ha tractat en aquests últims 40 anys, etc., moltes vegades se l'ha vist doncs això, l'esport com l'opi del poble i com una cosa diferent, no? Sempre aquesta frase de separem l'esport de la política.
Sí, sí.
No? Però, en canvi, jo crec que ja sabem actualment i ja s'ha desenvolupat molt la historiografia de l'esport, doncs que la relació és íntima i que per entendre millor la societat, la política, la cultura contemporània s'ha d'estudiar la història de l'esport.
Parlàvem l'altre dia, si no hi hauria seleccions.
No, per exemple.
És així de fàcil. Doctor en Història Contemporània i professor d'Història de l'Esport de la Facultat de Psicologia, Educació i Esport Blanquerna, Universitat de Ramon Llull, doctor Xavier Pujades, com sempre és un plaer escoltar-te. Que vagi molt bé.
Igualment, moltes gràcies.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estat.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.